La Viqui pregunta. El coneixement a l'abast de tothom.
Benvinguts i benvingudes, Viqui Friquis. Aquí estem per presentar-vos un nou programa de La Viqui pregunta a tot el nostre equip. L'Amador, en Robert i la Gemma. A La Viqui pregunta d'avui parlarem de sobirania tecnològica. No us penséssiu pas que això de la sobirania tecnològica us queda lluny. Ens afecta, i molt, però potser no en som del tot conscients. Si pensem en clau de família, potser sou dels que veieu amb preocupació com els pares han de signar per autoritzar a l'escola l'ús de determinades eines, perquè tots sabem que pretenen obtenir les dades de preferències d'aquests alumnes per utilitzar-les en el seu profit i obtenir beneficis econòmics. I si pensem en clau de país, recordeu que fa un parell d'anys els catalans van ser perjudicats arran de la discriminació de la nostra llengua catalana en favor de l'espanyol pel cercador de Google? Va caldre mobilitzar recursos i entitats per crear un observatori, denunciar i quantificar l'efecte, redreçar i mantenir la vigilància perquè no torni a passar. Aquestes situacions són exemples recents de per què la sobirania tecnològica ens ha d'importar i molt. Per saber més sobre tot això, avui la nostra Viqui pregunta és: què és la sobirania tecnològica? L'Amador ens resumirà què diu la Viquipèdia i entrevistarem a Jordi Mas, cofundador de Softcatalà, enginyer informàtic i activista per la sobirania digital, i acabarem amb coses de la Viquipèdia.
La Viqui pregunta.
Què és la sobirania tecnològica?
Què diu la Viquipèdia?
Mira, la Viquipèdia ens diu que la sobirania tecnològica fa referència a la capacitat d'un país o comunitat per prendre decisions i controlar la seva pròpia tecnologia, en lloc de dependre de tecnologies estrangeres. Implica el desenvolupament de capacitats locals, la protecció de les dades, els drets digitals i promou, de facto, el desenvolupament econòmic i polític sostenible per tal que la infraestructura i les tecnologies de la informació i la comunicació estiguin alineades amb les lleis, necessitats i interessos del país on s'ubiquen els seus usuaris. Com a corrent, aquest concepte s'inspira i dona suport a altres moviments com el programari lliure, el decreixement, l'economia social, la sobirania alimentària, la sobirania energètica, etc. Postula les necessitats d'empoderament col·lectiu en àmbits de les noves tecnologies. La sobirania tecnològica és una resposta a l'alta dependència de corporacions transnacionals, tant en sistemes operatius, en programari de gestió, en maquinari i infraestructures en l'actual context de globalització planetari. Les grans corporacions de software i les xarxes socials faciliten la gratuïtat dels seus serveis, com ens comentava la Gemma, a canvi d'obtenir les nostres dades esdevenint dependents. Les solucions a aplicar individualment són fruit d'iniciatives, sovint locals, que ofereixen cercadors, eines ofimàtiques, espais d'emmagatzemament, sistemes operatius per ordinador i per mòbils intel·ligents que ens permeten tenir accessos alternatius. A l'article de la Viquipèdia trobareu uns quants exemples útils d'aquests productes que podem trobar fàcilment a la xarxa. Però la dependència tecnològica no només afecta l'activitat de les persones i la protecció de les seves dades, sinó que produeix un efecte negatiu en el posicionament dels estats en el mapa polític econòmic mundial i, per tant, no surt en la foto de la globalització, perquè vas depenent d'aquestes grans corporacions. En el cas d'Europa, l'interès per la sobirania digital està estretament vinculat a la regulació de l'economia digital. La seva estratègia se centra en minimitzar la dependència de la tecnologia i del capital que no sigui europeu. El panorama actual cal capgirar-lo, perquè a Europa hem sentit sovint que ens estem quedant adormits en moltes coses, estem perdent pistonada, etc. Perquè feu una idea, cap empresa europea figura entre les 20 principals marques tecnològiques globals i s'estima que el 92% de totes les dades dels estats europeus occidentals s'allotgen als Estats Units. I això inclou les dades de les persones, però també dels governs regionals i estatals. Dintre d'aquestes iniciatives europees d'evolució, cal destacar els programes Galileo i Copernicus, que són eines creades a principis del segle XX, és a dir, que ja existia una sensibilitat, i que van néixer buscant la sobirania en termes de georreferenciació i observació de la Terra i del clima, perquè són elements que afecten per igual a tots els estats i no, no estan subordinats a aspectes més localistes. Més recentment s'ha posat el focus en el reglament de protecció, en el Reglament General de Protecció de Dades. Això és amb l'efecte de reduir el mal ús de les dades privades que, per ser, ja aquestes grans corporacions ens agafen de manera sistemàtica. I també s'ha arrencat el programa Horizon Europa, que té com a objectiu aconseguir un impacte científic, tecnològic, econòmic i social d'aquelles inversions que es fan en la Unió Europea i que se centrin en investigació i en innovació, enfortint d'aquesta manera les bases científiques de la població europea en general. Per últim, fer notar que des del 2016, amb una aturada pandèmica, a Barcelona se celebra el Congrés de Sobirania Tecnològica. Aquest any, en concret, va ser durant el mes de març.
Déu-n'hi-do, molta informació avui, un bon article de la Viquipèdia, molta tecnologia, sí. Moltes dades.
Sí, sí, jo recomano mirar l'article, perquè aquí, com sempre, hem fet un resum, però hi ha moltes més dades d'altres projectes europeus. Ara, i fins i tot, recentment hem sortit per la tele que hi ha un projecte per fer semiconductors fotònics que es quedarà a Barcelona.
Vale, però no diguis fotònics, que volem ser més divulgatius.
Bueno, fotònics vol dir que en comptes amb electricitat van amb llum.
Vale.
I per tant, però el més important és un projecte que es quedarà a Espanya, que es quedarà a Catalunya, en el nostre centre d'investigacions fotòniques.
Ho celebro. Parlarem ara, buscarem la nostra entrevista, perquè amb en Jordi Mas el que volem és parlar d'això amb un nivell més col·loquial. Anem per l'entrevista?
La Viquientrevista.
Aquí estem, a l'entrevista tenim avui en Jordi Mas. Benvingut, Jordi. Com estàs?
Hola, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
Estem encantats de tenir amb nosaltres el Jordi, que és nascut a Barcelona, té 52 anys, és enginyer informàtic i és un dels fundadors, ara fa 26 anys, de Softcatalà. Softcatalà, que és una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu el foment de l'ús del català i de les noves tecnologies i que va néixer l'any 98 amb uns eixos principals com el voluntariat, el programari lliure i la llengua catalana. En Jordi es declara interessat per tot el que succeeix en la cruïlla del català i la tecnologia. Benvingut, Jordi. Agraïm que hagis acceptat la invitació i et posem al davant un repte, perquè després d'escoltar el que diu la Viquipèdia, t'hem de demanar que ens ajudis a portar això al llenguatge més planer. Com explicaríem d'una forma més assolible què és la sobirania tecnològica i per què és tan important?
Bé, jo crec que la sobirania tecnològica és la capacitat de les persones i col·lectius de poder treballar en tecnologies que són obertes, que s'entenen i sobre les quals tenen un control de com funcionen i que les poden estudiar i modificar, no? O sigui que, en certa manera, la sobirania tecnològica permet ser sobirà, no? Poder decidir com utilitzes les tecnologies, com les modifiques i com les comparteixes amb altres persones, no?
Estem parlant al final de llibertat. Ser sobirans vol dir tenir llibertat per escollir, per poder triar el que nosaltres volem i el que necessitem. Entenem també que hi ha diferents nivells de sobirania digital. Podríem parlar d'una sobirania de les persones, una sobirania individual, i també d'una sobirania com a comunitat i com a país. Quines eines i quines solucions podríem implementar a cada nivell per ser més sobirans tecnològicament?
Sí, jo crec, jo penso exactament en aquest tipus de divisió. Jo penso que a nivell de sobirania digital personal és senzill perquè és més fàcil incidir sobre les teves pròpies decisions, no? Llavors, jo crec que hem de treballar en molts àmbits, no? Alguns àmbits que a nivell personal per mi són importants és quin tipus de programari fas servir, no? Jo crec que és important fer servir programari lliure, no? Que està relacionat amb la sobirania tecnològica, i aquí tens opcions de sistemes operatius com Linux, amb distribucions de Linux que venen en moltíssimes eines que són totes lliures i són part de tot el que seria un programa de sobirania tecnològica, un ideari, no? Després, òbviament, tens totes les dades, no? Com treballes tu amb totes les dades, que avui en dia ens agrada treballar i poder compartir amb altres persones, amb el núvol, no? I aquí hi ha tota una sèrie d'opcions que poden ser alternatives a les més conegudes, que són les de Google, Microsoft i Apple, no? Com, llavors, aquest tipus d'alternatives del núvol també tenir-les en compte. Per últim, també és important tot el tema de coneixement lliure, no? Al final, en el nostre dia a dia, quan ens informem, quan treballem, quin tipus de fons fem servir i si podem participar amb aquest tipus de fons que es creen de forma col·lectiva. La més coneguda és la Wikipedia, però també n'hi ha OpenStreetMaps, n'hi ha Wikidata, n'hi ha moltíssimes d'aquestes fonts, de fer servir o donar prioritat a aquestes fonts, no? Al final, per mi, tot això és bastant similar al domini públic, no? Al final, el que és una mica el que ens interessa com a societat en un àmbit que és tan important com és la tecnologia, no? que la necessitem perquè la societat funcioni, que hi hagi una implementació lliure de totes aquestes tecnologies que similar a el que seria el domini públic i que estigui a disposició de tothom, no? Jo crec que també és positiu que les empreses puguin oferir les seves eines, però el que és molt important és assegurar-nos que sempre hi ha una opció que és similar al domini públic, que està a l'abast de tothom i que tothom pot utilitzar, compartir i evolucionar lliurement, no?
No només això, sinó que hi ha tota una sèrie d'avantatges. El programari lliure, el treball de dades, el coneixement lliure, tot això que ens has referit, no hi ha cap motiu per malfiar-se, no hi ha cap motiu per pensar que no ens poden donar un nivell de qualitat i d'exigència com qualsevol eina privativa en aquest cas, no? És a dir, ens hem d'atrevir a entendre que aquestes eines ens poden resoldre sense sacrificar per res la qualitat.
Sí, totalment. Jo crec que estem també en un moment de la societat on n'hi ha molta gent competint per les nostres dades, no? Jo crec fermament que aquesta generació la propietat de les nostres dades ja l'hem perduda, no? Però segurament, espero que les properes generacions les puguin recuperar, però per mi ja l'hem perduda. Llavors, hi ha molta gent competint per les nostres dades. Hi ha molta gent competint pel coneixement, no? Ara en tot l'adveniment de la intel·ligència artificial, que és un gran canvi de paradigma per la societat i per la tecnologia. Tot això està en mans de molt poques empreses i ens interessa com a societat que aquest coneixement i la possibilitat de disposar d'eines d'aquest tipus estiguin a l'abast de tothom, no? Estudiants, ciutat civil, etcètera, no? Llavors, jo crec que són molts fronts on molta gent està molt còmoda en un escenari on la gent compra una sèrie de productes comercials, coneix molt poc i opera aquests productes sense pensar-hi gaire, no? I jo crec que com a societat ens interessa tenir aquest coneixement, tenir aquesta sobirania que ens permeti ser ciutadans educats en totes aquestes tecnologies i poder desenvolupar les nostres eines en els àmbits que siguin necessaris, no?
I això és especialment important per Catalunya? Una nació sense estat és més vulnerable?
Jo crec que al final hi ha unes certes característiques que nosaltres tenim, no? Per exemple, a nivell de llengua, de cultura, que tenim interès que puguem treballar amb eines, per exemple, no? Jo, per exemple, soc membre de Softcatalà, llavors nosaltres, una de les àrees on hem estat treballant moltíssim és assegurar-nos que en totes les tecnologies lliures, com molta altra gent està fent, nosaltres més organitzats a nivell de grup, altra gent en altres grups i també a nivell individual, doncs treballar perquè aquestes tecnologies estiguin també disponibles en català, no? Llavors, amb les tecnologies lliures i amb sobirania tecnològica, tu pots incidir sobre qualsevol projecte, sobre qualsevol eina, amb tecnologies no lliures o que no hi ha sobirania tecnològica depèn de la voluntat de l'empresa que la crea o la institució que la creï, no? Uh-huh. Llavors, a nivell de llengua ens interessa moltíssim. A nivell també, jo crec, de cultura, no? És important que la nostra cultura estigui ben representada en totes aquestes eines. Ara, per exemple, veiem tots aquests models d'intel·ligència artificial, que és una eina molt potent que s'utilitza moltíssim per molts àmbits, incloent-hi l'automatització de tasques en el dia a dia, i és important que tinguin un context de lo que vol dir la nostra cultura, no? I mentre aquestes eines siguin tancades no podrem tenir la incidència que ens interessaria com a comunitat cultural, no? I per altra banda, crec que és important sempre també tenir en compte tot l'aspecte de privadesa de dades, no? De quina és la privadesa de les nostres dades i quantes d'aquestes dades volem compartir i en qui, no? I en aquest sentit jo penso que la regulació europea de GDPR ha sigut un bon pas endavant, però encara n'hi ha que continuen fent passos endavant.
Mm-hmm. Ens dius que aquesta generació ha perdut el control sobre les seves dades, però estem a temps de fer alguna cosa amb la intel·ligència artificial?
Jo crec que la intel·ligència artificial sí, estem a temps. Estem a temps bàsicament perquè és un moment molt incipient on hi ha una evolució molt constant, no? Mm-hmm. Llavors jo crec que estem a temps de definir exactament, primer, què vol dir intel·ligència artificial lliure, que és una cosa que està encara sobre debat, que vol dir que les dades on es creen aquests models són lliures, que els models són lliures, que el codi d'inferència és lliure, que el codi d'entrenament és lliure. Tot això és una cosa que s'està debatent. Jo personalment ho tinc bastant clar i gent que portem dintre de la tecnologia lliure molt de temps ho tenim clar, però també és veritat que ara n'hi ha tot un cert moviment que en anglès es diu open washing, no? Que vol dir una miqueta com blanquejar el fet de que tu no treballes en tecnologies obertes i et trobes, per exemple, en casos com pugui ser OpenAI, que sí, d'acord, o Whisper, que és un model de reconeixement de la parla, el model és obert, però no és ni el codi d'entrenament, que són totes les xarxes profundes, que és on està l'arquitectura del model, ni tampoc les dades que han fet servir, no? Llavors, també, estem a temps, sí, perquè s'ha de definir en els propers anys. Jo crec que ara entrem en un pas important, en els propers 5-10 anys, on es definirà moltes coses a nivell d'intel·ligència artificial que seran blocs fundacionals de com treballem en el futur. Llavors, jo crec que estem a temps, sí.
Estem a temps. Ens cal, suposo, voluntat política perquè els legisladors vagin en la direcció correcta i també ens caldrà formació perquè aquest jovent, aquests nois i noies a l'escola facin utilitzar la intel·ligència artificial des del tot el potencial que en té molt, però sense caure en tots els perills que també existeixen.
Sí, bueno, jo crec que tota tecnologia inclou riscos. Jo crec que en l'àmbit de la intel·ligència artificial són coneguts, no? Hi ha el problema de les al·lucinacions, per exemple, que són sistemes que encara no són fiables, que és una àrea on s'està fent moltíssima recerca. I existeixen diverses àrees que encara s'han de resoldre i per exemple, el cost no mediambiental que tenen aquestes tecnologies. Sí. I tot això són coses que estan a sobre de la taula de moltíssims científics arreu del món, de moltes comunitats lliures, i que s'anirà avançant. No?
Mm-hmm. Però,
òbviament, també té avantatges i són eines que estan aquí per quedar-s'hi i que s'incorporaran al nostre dia a dia. No?
Doncs en aquests últims minuts, quin és el missatge que podríem deixar? Està al nostre abast assolir la sobirania tecnològica? Què hauríem de fer?
El meu consell és sempre, si tu hi creus, no, amb el concepte, fer servir. Jo crec que una cosa molt important és fer servir tecnologies lliures, fer servir dades obertes, fer servir coneixement lliure. Per què? Perquè simplement el fet de fer-lo servir incrementes el nombre de persones que són usuàries. Moltes vegades, quan contem quanta gent fa servir Linux, és molt important, no? Fa molts anys, ara últimament hem pujat fins a un 4%, no? Pues usar-lo ja és un pas endavant que jo recomano a tothom, no? Hi ha clubs d'usuaris de Linux, hi ha encara instal·lacions, festes d'instal·lacions on s'ajuda la gent que potser no té els coneixements encara. Llavors, jo recomano primer fer-lo servir en tots els àmbits. I després, si es té a l'ESMA, l'energia i el temps, òbviament col·laborar-hi, no? Mm-hmm. Jo crec que el model de, per exemple, de Wikipedia és molt clar, no? Tu el fas servir, el llegeixes i si veus un error, per què no? Editar-ho, corregir-ho i que tothom se'n pugui beneficiar, mm-hmm. no? Llavors, en el programa lliure passa el mateix. Si tu veus una traducció, veus una errada, per què no donar un cop de mà i poc a poc anar-te involucrant amb una cosa que no deixa de ser col·lectiva, similar al domini públic, que tots ens beneficiem. Jo, per mi, primer consell, fer-lo servir i una vegada el fas servir, connectar també a les comunitats locals, jo crec que és important, un grup d'usuaris de Linux, gent com pugui ser la Wikipedia, coneixement lliure, nosaltres el català que fem traducció, involucrar-te en aquestes comunitats i a poc, si tens el temps i l'energia, que no necessàriament el té tothom, per situacions personals, pues, involucrar-te i participar-hi, no?
Mm-hmm. Bueno, des del voluntariat ja és això d'acceptar l'aportació que cadascú bonament pugui fer i cadascú ha de saber que pot aportar el millor de si mateix per créixer junts, per compartir el coneixement i per compartir un noble objectiu que és treballar perquè el català i treballar perquè la tecnologia i el coneixement estigui a l'abast de tothom. Moltes gràcies, Jordi. Ha estat una molt bona entrevista, eh?
Sí, i tant.
Aquí els viquipedistes que som...
Entra pitjat uns altres territoris, fins i tot, parlant d'intel·ligència artificial, és molt interessant.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi, a reveure.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Què, Amador, ens explicaràs coses de la Viquipèdia?
Vinga, va.
Coses de la Viquipèdia.
Mireu, avui parlarem dels topònims. No és una cosa rara, perquè ho plantejarem com un joc perquè us introduïu en el manteniment del Wikidata. Mira, a la Wikipedia hi ha articles sobre aspectes específics, tothom l'heu consultat i sabeu que hi ha articles de moltes coses, però també us haureu trobat amb unes coses que es diuen llistes. Les llistes no deixen de ser un inventari de diversos temes, com els càrrecs, els premis, el patrimoni catalogat, les obres d'art, les músiques, etc., que ens serveixen per poder tenir endreçada una col·lecció d'una àrea temàtica determinada. D'ençà que existeix el Wikidata, podem construir llistes amb tots els elements sense que calgui tenir el seu article corresponent en la Wikipedia, la qual cosa ens ajuda a saber què és allò que ens manca per posar a la Wikipedia, perquè sabem que ho tenim en una llista de referència. Perdó. Nosaltres podríem dir que és com saber quants cromos ens falten de la col·lecció. Us volem convidar a participar per tal d'enriquir una d'aquestes llistes, ho farem com un joc, i us ajudarà a introduir-vos en l'edició de Wikidata, però haureu de treballar amb el vostre coneixement local. La llista de la que parlarem avui es diu llista de topònims de el nom del municipi. Val? Llista de topònims de Sant Feliu de Codines, de Vilobí d'Onyar o de Girona, és igual. Tenim un article per cada un dels municipis de Catalunya amb tots els seus topònims registrats en aquesta llista. Per entrar, jo ara us ho explicaré com si tingués una pantalla davant i jo l'anessi teclejant i l'anessi seguint, però vosaltres no cal que prengueu apunts perquè serà massa ràpid i el que us convido és a que quan tingueu calma, quan pugueu dedicar-vos, us arrenqueu la Wikipedia amb el nom de llista de topònims del meu municipi i poseu el podcast aquest i seguireu les instruccions tranquil·lament. Si mirem la llista, per exemple, Sant Feliu de Codines, una dada important, el primer de tot és que per fer aquest exercici heu de tenir usuari de Wikipedia i estar identificat. Sempre hem dit que es pot entrar sense usuari, però per fer això, si voleu pujar fotos, s'ha d'estar identificat perquè ho exigeix el Commons. Molt bé, doncs ja teniu l'usuari i esteu identificats. Si entreu en la llista de topònims, veureu que surt una llista, com el seu nom indica, on es posa una foto, una petita descripció, les coordenades del lloc, si és un element protegit, en alguns casos posa dates, per exemple, si és que està parlant de quan es va crear aquella cosa, aquell edifici, aquell el que sigui. Aquesta llista, que és molt llarga, molt llarga, molt llarga, perquè hi ha moltíssims, normalment un municipi hi ha al voltant d'un centenar, està estructurat per tipus. En el cas de Sant Feliu de Codina tenim arbres singulars, cases, rius, muntanyes, arbres, ja ho he comentat, i en fi, cada cas és diferent. Ja ho diré demà, perdó, eh? Aleshores, dintre d'aquesta estructura doncs tenim les diferents línies. I del que es tracta és de allò que li falti o allò que considereu que està malament, doncs entrar i corregir-lo. Podeu afegir una foto, podeu revisar les coordenades. Ara direu, les coordenades com es fa? Revisar les coordenades només és dir, veure si el puntet que surt en el mapa, que ara us ensenyaré, com s'arriba, està posat a sobre de la casa que vosaltres sabeu que és aquella o no. I si no està posat, pues intentar arreglar-lo a través del Google Maps, que ens ajuda molt a donar coordenades exactes. Podeu arreglar altres coses com l'altitud, l'adreça, la integració, depenent de lo que sigui. Com farem els canvis? Per fer els canvis, aquest article que esteu veient no és un article a Wikipedia, per tant, no s'entra picant modificar, perquè és una llista que està generada per Wikidata i, per tant, cada dia o cada tres dies o cada una setmana es torna a generar nova i si feu modificacions us les esborrarà. Per tant, el que s'ha d'entrar és a Wikidata a canviar. Per entrar a Wikidata, al final de cada línia, al final de cada entrada, hi ha un llapis petitó i quan cliqueu entrareu a la fitxa de Wikidata d'aquell ítem que està en la línia que heu clicat. Però ara que ja us he explicat això, la forma que seguirem avui per fer-ho és una molt més visual. Si en comptes d'això, si en comptes d'això us aneu a dalt de tot de l'article, o un lloc que diu mapa amb tots els punts i cliqueu, entrareu en el WikiShootMe, que és un programa que ja vam parlar una vegada que us ensenya tots els punts d'una àrea geogràfica en la qual manquen fotos i s'haurien de buscar. Doncs aquí, si entrem, veureu que hi ha un núvol de punts vermells i verds. Els verds són els que ja tenen foto i els vermells són els que necessiten foto. Per tant, ja tenim una cosa a fer. Si entreu un punt vermell, penseu en penjar una foto, és una bona oportunitat. Ara bé, tant en els verds com en els vermells, quan cliqueu, se us obre una finestreta i a dalt de tot la primera línia que surt és un enllaç a l'element, a la fitxa de Wikidata, d'aquest, diguem-ne, objecte que hem trobat i al qual volem modificar coses. Per tant, estareu en Wikidata, podreu modificar les coses que veieu que manquen, etcètera, etcètera, però d'una manera més directa. Per què he recomanat aquest? Perquè aquí permet, a més d'entrar en Wikidata i canviar, permet que aquí mateix li carregueu la foto que volíeu penjar i ell ja s'encarrega de posar-la en el lloc que toca i d'enllaçar-la a Wikidata automàticament perquè surti a la propera vegada que es refresqui la pàgina per la qual hem entrat. Per tant,
molt interessant.
Sembla enrevesat, però no ho és. Amb una pantalla davant és molt més fàcil.
Ho has explicat molt bé, Amador. Rapidet, perquè és que la ràdio té això, però de debò, agafeu l'ordinador, busqueu el podcast, el torneu a sentir, aneu parant i engegant cada vegada que us convingui i ho veureu, ho comprovareu, que això és fins i tot divertidíssim. Què? Hem fet un altre programa?
Sí, i es fareu famosos en el vostre poble perquè estareu tot el dia perseguint edificis i arbres per fer fotos i després posar-los en la Wikipedia.
Jo això ho faig amb el WikiShootMe, amb el mòbil,
sí.
I és molt fàcil.
Sí. El que passa és que jo en el WikiShootMe ho faig quan viatjo, perquè estic en un lloc llunyà i aprofito l'oportunitat, i en canvi aquí el que estem dient és, si tens al costat de casa...
És
coses...
que hem de sortir al carrer com si estiguéssim de turistes.
Exactament.
Hem de badar boca als nostres carrers, a les nostres places i compartir-ho amb tothom. Ei, ja. Nois, fins aquí la Wikipregunta d'avui. Recordeu, ens tornem a trobar a Ona Codinenca al 107.2 de la FM en dues setmanes i que tots els nostres podcasts estan a la nostra pàgina web, lawikipregunta.cat. I també tota la informació i tots els enllaços de tots els capítols en els que us anem explicant. Si ens voleu fer una Wikipregunta, a la web trobareu el formulari per fer-nos-la arribar. lawikipregunta.cat. Una abraçada! Adeu, Wikifriquis!
Adeu!
Adeu!